crec que com a pacte local per l'ocupació ens podem marcar l'objectiu d'atur zero. Hem de treballar en aquesta línia i amb aquest objectiu, donades les últimes dades de l'atur, que continuen sent encara més favorables que les anteriors.
Ajuntaments, sindicats i organitzacions empresarials han signat el nou pacte local per l'ocupació i el desenvolupament econòmic. El document marca les línies estratègiques per impulsar l'ocupació de qualitat i la competitivitat local durant els propers 4 anys. Bona tarda. De seguida ens centrem en la signatura d'aquest nou pacte local per l'ocupació i el desenvolupament econòmic. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Les famílies dels alumnes de l'escola Montessori al barri de la Torrassa respiren tranquil·les després que fa unes setmanes una actuació policial va permetre clausurar un narcolocal que hi havia a prop del centre. Asseguren que han recuperat la sensació de seguretat.
Sí que és cert, doncs, que aquesta pressió policial, doncs, ha donat els seus fruits i ha sigut realment, doncs, un toc molt positiu.
Ara estem molt més tranquils, clar, els nens venen bé, tu com a mare estàs tranquil·la, i perquè sobretot els grans que venen sols, que no, molts ja no els acompanyem als pares, doncs saps que en principi la zona està protegida i és un entorn segur.
El Centre d'Estudis Jaume Balmes rep un premi FPCAT a les bones pràctiques de formació professional. Amb més de 3.600 alumnes, el centre de Bellvitge s'ha consolidat com un agent a la integració de l'FP a Catalunya. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que cau eliminat de la Copa Catalunya després de perdre a Nita al camp del Sant Cristóbal per 2-1. A banda de l'eliminació, la segona mala notícia per l'equip de Cristian Gómez ha estat la lesió del porter Adrià Liaga.
Nos está saliendo todo al revés. El domingo nos sale un gol que no de esto y cuando era el 2-3. Hoy fallamos las que tenemos que meter, se nos lesiona el portero, el segundo está lesionado, es que todo nos está yendo al revés.
El nou pacte local per l'ocupació i el desenvolupament econòmic signat entre l'Ajuntament, els sindicats i les organitzacions empresarials marcarà les línies estratègiques a seguir en els propers 4 anys. L'objectiu del pacte és construir una ciutat més competitiva i amb més oportunitats laborals.
Ajuntaments, sindicats i organitzacions empresarials han signat el nou pacte local per l'ocupació i el desenvolupament econòmic que dirigirà les línies estratègiques en aquest àmbit els pròxims anys. El document, després de mesos de col·laboració i debat, ha marcat 4 eixos principals: l'impuls a l'activitat econòmica, el foment de l'ocupació de qualitat, l'estímul a l'emprenedoria i l'economia social i la promoció de mesures d'igualtat i integració.
Crec que com a pacte local per l'ocupació ens podem marcar l'objectiu d'atur zero. Hem de treballar en aquesta línia i amb aquest objectiu, donades les últimes dades de l'atur, que continuen sent encara més favorables que les anteriors, amb més de 120.000 afiliats a la Seguretat Social a la ciutat, 6.000 empreses en actiu i un número de persones en atur per sota de les 9.000 persones aturades, amb la qual cosa crec que és un repte que hem d'anar a assolir-lo.
Per part dels empresaris, Saeball i Pimer, que han de destacar la importància de la generació de feina en el pacte.
Hi ha vegades que fa falta, doncs, trobar les empreses, les persones, donar-los la formació que necessiten i inserir-les. I això és una mica el pacte, el que vol és facilitar tot això.
El més destacat d'aquest pacte és que aconseguim arribar amb el temps suficient com per acompassar-nos i sincronitzar-nos amb les polítiques actives d'ocupació del nostre país. La nostra economia està en un bon moment, creixem, tenim molta activitat econòmica, però no sempre som capaços de cobrir els llocs de treball que creen les nostres empreses.
UGT i Comissions Obreres també han valorat que s'aposti per substituir el treball precari per un de qualitat.
Siempre tenemos algunas pequeñas bolsas de parados y problemas de ocupación con determinados sectores. Yo destacaría, tristemente, la inserción de los jóvenes, los mayores de 45 años. Por tanto, este pacto surge con un elemento que es el crecimiento en la ciudad, el crecimiento económico, pero también con el otro elemento que es cuidar a nuestra gente, que nuestra gente tenga posibilidades de formación y de inserción laboral.
En polítiques concretes, en accions concretes, que siguin de creació d'ocupació de qualitat per les persones de l'Hospitalet, les persones treballadores, de generació d'activitat econòmica i que això, evidentment, validi la cohesió social.
L'alcalde David Quirós ha assenyalat el Samuntà com un dels reptes que hauran d'encetar les accions derivades d'aquest pacte.
Però molts dels nostres veïns que viuen a la ciutat, però especialment en aquell Samuntà, que estan treballant, estan en condicions que evidentment són molt i molt millorables en quant a drets, en quant a reconeixement, sobretot dones joves, però sobretot dones que viuen amb una feina però precaritzada.
Durant la trobada, els representants han vaticinat que en el pròxim pacte, a més del desenvolupament econòmic, també s'inclourà el social.
Atenció a aquesta informació pels usuaris del trambaix. Demà divendres i al llarg de diferents dies de novembre hi ha convocada una vaga de 24 hores al tramvia. Els serveis mínims seran del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. L'aturada del divendres es repetirà durant 4 dies més al novembre. El comitè d'empresa del trambaix ha convocat aquesta vaga per reclamar a la direcció que s'accelerin les negociacions per un nou conveni col·lectiu, unes converses que fa més d'un any que van començar. Les famílies dels alumnes de l'escola Montessori han recuperat la sensació de seguretat després del tancament del narco local que hi havia a pocs metres del centre educatiu. I és que fa dues setmanes una actuació policial va permetre clausurar aquest punt de venda de droga ubicat al carrer Mare de Déu dels Desemparats, al barri de la Torrassa.
La presència d'un narco local sempre genera intranquil·litat entre el veïnat. Conviure al costat d'un espai d'aquest tipus comporta una situació incòmoda i desagradable, sovint vinculada a robatoris, trànsit constant de persones drogodependents i a una sensació d'inseguretat.
Sí que és cert que no havia passat realment res que nosaltres sapiguem, però teníem por de que sí que passés algun ajustament de comptes o bandes o tots aquests efectes nocius que pot comportar doncs, tenir aquest tipus de locals aquí.
Ara estem molt més tranquils, clar, els nens venen bé, tu com a mare estàs tranquil·la, i perquè sobretot els grans que venen sols, que no, molts ja no els acompanyem als pares, doncs saps que en principi la zona està protegida i és un entorn segur, perquè en el fons el que ens preocupa a les famílies és que el barri sigui un entorn segur pels nens, però no només a la porta de l'escola, sinó a tot el barri i a tota la ciutat.
Amb el tancament del local, la tranquil·litat ha tornat progressivament al barri. Durant els mesos previs a la intervenció, les famílies van haver de conscienciar l'alumnat més jove sobre la importància d'extremar la vigilància als voltants de l'escola.
Sobretot no tinguin cap tipus de problema, que no hi hagi estiraments, perquè clar, passaven molta gent en patinet i clar, sabem que hi ha molts robatoris en patinet, doncs estàvem molt amatents amb això, no?
La presència policial prèvia al desallotjament va contribuir notablement a recuperar la sensació de seguretat.
Sí que és cert doncs, que aquesta pressió policial doncs, ha donat els seus fruits i ha sigut realment doncs, un toc molt positiu. Es veia doncs, els Mossos doncs, 24 hores, però això també ens donava seguretat pel que pogués passar.
En el que portem d'any ja s'han tancat 27 narcopisos a la ciutat. Fons municipals apunten que encara resten actiu uns 8 punts de venda, però confien a poder clausurar-los en els propers mesos.
I continuem amb una altra actuació policial. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos falsos revisors del gas a l'Hospitalet. Els agents se'ls van enxampar quan treien diners d'un caixer automàtic amb una targeta de crèdit que havien robat en una falsa inspecció. Segons van explicar a Mossos, la víctima, una dona de 81 anys, els dos falsos revisors de gas van entrar a la seva llar i, a més de la targeta, també se'n van emportar diners en efectiu i joies. Els dos homes se'ls acusa dels delictes de furt i estafa bancària. Parlem ara de l'Institut Torres i Bages, que compta amb l'única aula d'acollida intensiva en tota la ciutat, on estudiants provinents de diversos centres educatius fan un intensiu de 3 mesos i mig per aprendre català i així poder comunicar-se quan hagin de tornar en el seu dia a dia a l'institut. Aquests són estudiants de països de llengua no romànica, però el centre també té una aula d'acollida per alumnes de països de parla hispana.
Les aules d'acollida són un recurs imprescindible pels alumnes nouvinguts a l'Hospitalet. L'Institut Torres i Bages compta amb una aula d'acollida per a estudiants de països de parla hispana o bé d'altres països, però que ja porten alguns anys a Espanya i acaben d'arribar a Catalunya. Allà passen diverses hores de la setmana i ho combinen amb les classes i assignatures normals.
Per estudiar i perquè quiero aprender un poco más, entonces decidí meterme a la hora de acollida. Que estos solo son por días, por ejemplo, dilluns, dimarts y dimecres, es los días que pasamos nosotros. Es por cada curso, nos dividimos también, no siempre estamos todos acá juntos. Estos solo son unos días. Luego ya nos habitamos a los estudios que son correspondientes.
Treballamos molt per aprendre català en equip, que nos divideixen, nos dividimos en diferents grups per seccions.
L'Institut Torres i Bages també compta amb una aula d'acollida intensiva que es destina a joves provinents de països de llengua no romànica. De fet, la d'aquest institut és l'única aula d'aquestes característiques de tota la ciutat i la formen estudiants d'altres instituts.
L'Hospitalet és una ciutat amb un nombre d'arribades molt, molt elevat i com totes les aules d'acollida intensives estan dissenyades especialment per alumnat de llengües no romàniques, és a dir, una distància fonètica, gramatical, amb el català doncs, molt profunda.
Hola, bon dia, em dic Umehani Alvi, jo soc del Pakistan, jo tinc 15 anys, visc a l'Hospitalet de l'Obligat.
Hola, em dic Maria, soc de Rússia, tinc 15 anys, visc a l'Hospitalet de l'Obligat.
És l'eina per intentar fer un intensiu fins a arribar a un nivell A2 o similar que els permeti algunes habilitats mínimes.
A mi m'agrada hablar de acollida professora.
I came to Espanya from Russia, in December.
Tot plegat va començar el curs passat amb una prova pilot que enguany ja s'ha consolidat com un recurs molt útil pels estudiants que pràcticament acaben d'aterrar i que no poden relacionar-se ni en castellà ni en català. Després de 3 mesos i mig, aproximadament, tornen al seu institut per cursar les assignatures corresponents.
L'aula d'acollida intensiva té un component molt dinamitzat, no? I molt ludificat. Vull dir, el joc de taula, el joc projectat, el joc digital i també les dinàmiques, no? Incorporar el moviment, la música i l'art.
Degut a l'utilitat d'aquest recurs, els professors reclamen que una ciutat com l'Hospitalet de Llobregat hauria de comptar amb més d'una aula d'acollida intensiva, ja que es tracta d'un municipi amb moltes persones nouvingudes.
El Centre d'Estudis Jaume Balmes ha rebut de la Generalitat el Premi FPCAT en la categoria de Bones Pràctiques, un reconeixement que premia la feina d'aquest centre de Bellvitge que s'ha consolidat com un agent important en la integració de l'FP a Catalunya.
El Centre d'Estudis Jaume Balmes ha rebut el Premi FPCAT en la categoria de Bones Pràctiques i Trajectòries de Centres Formatius, un reconeixement que premia la seva àmplia trajectòria de més de 40 anys fent formació professional integrada. Fundat el 1982 com a cooperativa educativa, el centre s'ha consolidat com un referent en la formació inicial, ocupacional i contínua, oferint una àmplia oferta que abasta 12 famílies professionals.
Formació professional, el que s'entén com a formació professional al llarg de tota la vida, fent cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, fent certificats professionals, fent formació contínua per a empreses i per a treballadors en actiu. I jo crec que el que es reconeix és la trajectòria del centre i a més també treballem tots els serveis associats al que és estrictament la impartició, com és l'orientació laboral, l'orientació formativa, la prospecció, la qualificació.
Gonzalo Rodríguez ha destacat que la formació professional s'ha convertit en una eina essencial per mantenir-se competitiu i rellevant al mercat laboral.
La formació professional per mi esdevé una eina fonamental de cara a la inserció dels alumnes, és a dir, els nivells d'inserció de la gran majoria dels nostres cicles és elevadíssim. De fet, moltes vegades no podem respondre a la demanda de les empreses en determinades famílies professionals.
Amb més de 3.500 alumnes, el Centre d'Estudis Jaume Balmes s'ha consolidat com un agent clau en la integració i la modernització del sistema de formació professional a Catalunya.
Encara que la calor no acaba de marxar, l'Hospitalet ja ha començat a vestir-se de Nadal. Durant aquests dies ja es poden veure els primers operaris col·locant el tradicional enllumenat per ornamentar els carrers de la ciutat. Un recordatori avançat de que les festes ja són a l'horitzó. Està previst que l'acte de l'encesa de les llums de Nadal a l'Hospitalet sigui a finals del mes de novembre. Fins al 21 de novembre es pot visitar al Centre Cultural La Bòbila la mostra Calamidades, una exposició de l'il·lustrador Marc Conesa.
Les ferides que la humanitat s'ha infligit són el fil conductor de Calamidades, un recull de 50 obres que obren les portes al cor de les tenebres de l'ésser humà. L'exploració de la barbàrie que fa Marc Conesa ha sacsejat al Centre Cultural La Bòbila des d'un blanc i negre pertorbador.
Sí, seria com un recopilatori dels pitjors moments que pot passar per un, de la humanitat, tant crims terribles com situacions al que envolta la mort i cap a quina banda pot anar això de la mort, tant com has dit tu, de les drogues, suïcidi, com tots aquests temes que no s'hi parla gaire. I al anar col·leccionant-les, al final vaig dir, doncs anem a fer una llibreta sencera d'això, i doncs va acabar en una col·lecció, que és el que volia buscar després, vaig pensar, doncs podríem passar-ho al llibre, i ho vaig passar al llibre, i just aquí en el Centre Cultural vaig passar amb la llibreta, la van veure per aquí, els va agradar i doncs mira, tenim la galeria aquesta.
Conesa s'ha hagut de submergir en la recerca de genocidis, guerres o la drogadicció. Penombres on molts no s'atreveixen a entrar i l'il·lustrador aconsegueix transformar en art.
Pot passar això, és com un material que a la llarga, la recopilació mental de tota aquesta informació visual pot afectar d'alguna manera. Sempre l'he trobat com una facilitat, a la vegada que m'agrada investigar sobre el crim i tot això, he trobat que és una zona artística, la de la mort, que m'agrada treballar-la i també ensenyar-la una miqueta per molestar una miqueta.
Les calamitats de Marc Conesa es podran veure fins al 21 de novembre.
La Colla Jove de l'Hospitalet ha celebrat el seu 25è aniversari sent l'anfitriona de la trobada de colles castelleres del Baix Llobregat. El seu regal d'aniversari el tenen clar, una seu estable on poder assajar.
La trobada de colles castelleres de l'Hospitalet i del Baix Llobregat es celebra cada any en un municipi diferent i té com a objectiu fomentar la pràctica castellera. Aquest dissabte, la colla jove de l'Hospitalet va demostrar el seu bon moment de forma descarregant amb seguretat un 4 de 6 amb agulla, un 2 de 6 i un 3 de 6 amb agulla. A més, els seus membres van aprofitar l'acte per reclamar un espai estable on poder assajar, una reivindicació que arrosseguen des de fa temps.
Que per seguir creixent doncs, necessitem, aquí sí que l'Ajuntament, doncs, un local propi, que estem tenint problemes amb això, i on puguem assajar i fer la vida social que tan necessària és en el món casteller i la tenim ara mateix molt en stand-by, perquè no tenim un local on poder fer activitats.
La colla ja té la mirada posada en el cap de setmana del 9 i 10 de novembre, quan celebrarà el seu 25è aniversari amb diversos actes commemoratius que reuniran castellers, veïns i entitats de la ciutat.
El Centre d'Esports Hospitalet va perdre ahir el camp del Sant Cristòbal i d'aquesta manera diu adéu a la Copa Catalunya. El 2-1 final va classificar per a la següent ronda el conjunt de Terrassa. A banda de l'eliminació, la segona mala notícia pels riberencs va ser la lesió del porter Adrià Liaga.
L'Hospi va tornar a sortir fred al terreny de joc i el Sant Cristòbal, molt més intens, ho va aprofitar per marcar dos gols en els primers 20 minuts. El cos tècnic lamenta que l'equip no comenci endollat últimament, la qual cosa provoca haver d'anar a remolc del rival la resta del partit.
Si hacemos 70 minutos buenos y 20 malos, en esos malos nos están penalizando mucho a la hora de ir a remolque del partido. Y eso es lo que te digo, que creo que si salimos bien, pues ostras, puedes hacer 70 buenos, luego 20 malos, pero ya, ostras, te puedes poner por delante, pero si sales mal y tienes que ir a remolque, pues es muy difícil.
L'Hospi va reaccionar després del segon gol del Sant Cristòbal. El joc va millorar i els fruits no van trigar a arribar amb un gran gol d'Aaron Haye. Va ser la primera diana amb la samarreta del primer equip de l'extrem encara en edat juvenil. Tot i millorar la imatge, els riberencs encara arrosseguen cert nerviosisme a l'hora de rematar les jugades d'atac.
La falta arriba de punteria, esa ansiedad, esa mala dinámica que tenemos que no metemos gol y al final lo que hablamos es que son claras y al final nos penaliza y tenemos ansiedad arriba y creo que es la dinàmica nos està penalitzant en aquest sentit.
A manca d'un quart d'hora pel final es va produir un cop molt dur per la moral de l'equip. El porter Aliaga va caure lesionat i ara caldrà esperar les proves mèdiques per saber el temps de baixa.
Pues no sé què passarà, però no tiene buena pinta y es lo que hablamos, es que nos sale todo al revés, o sea, es que nos está saliendo todo al revés. El domingo nos sale un gol que no de esto y cuando era el 2-3. Hoy fallamos las que tenemos que meter, se nos lesiona el portero, el segundo está lesionado, es que todo nos está yendo al revés.
Molt probablement cap dels dos porters de la plantilla podran estar disponibles aquest diumenge davant de l'Europa B, ja que Eric Mourín també està lesionat. Tot apunta que Eric Salvat, porter del juvenil, serà qui defensarà la porteria riberenca.
Fa més de 20 anys que les escoles de l'Hospitalet participen del programa Natació Educativa. Tot un referent pedagògic enguany beneficiarà a més de 4.000 alumnes de primària de la ciutat.
Aprendre els diferents estils de natació i alhora millorar el desenvolupament motor, social, emocional i psicològic. Aquest és l'objectiu del programa municipal Natació Inclusiva, del qual aquest curs en podran gaudir més de 4.000 alumnes de primària d'uns 50 centres educatius de la ciutat.
És un programa al qual trasllada la classe d'educació física dintre l'aigua. És a dir, no es fa el que es fa habitualment a la piscina, que és aprendre a nedar, aprendre els estils de natació, sinó que el nen el que fa és activitat física.
L'activitat complementa el currículum que els infants duen a terme a l'escola amb un format obert i innovador.
Els moviments que es poden fer dintre l'aigua són molt més amplis que fora l'aigua, que el medi terrestre. Llavors, tot això li dona a l'alumne doncs, una riquesa a nivell motriu força important, que complementa la seva activitat física normal que fa habitualment a l'escola.
La iniciativa forma part de l'aposta de l'Ajuntament per promoure hàbits saludables i una educació integradora i de qualitat i es du a terme en 8 instal·lacions municipals. Els poliesportius del centre Sant Feliu, Vallvitge, Les Planes, Gornal, les piscines municipals i l'Hospitalet Nord. Instal·lacions on els nens i nenes es familiaritzen amb l'entorn i gaudeixen de l'activitat.
Hem estat amb un xurro, hem fet parelles i hem estat també nedant de crol amb una mà i l'altra amb l'altra mà.
És molt divertida perquè hem fet de 4 o de 5 grups, llavors tenim una colxoneta i tenim que avançar per arribar fins a la cotxera.
El programa Natació Educativa va ser capdavanter a Catalunya ja fa més de 20 anys. A dia d'avui continua sent un referent d'innovació pedagògica.
I amb aquest programa de natació educativa ho deixem aquí. Avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ajuntaments, sindicats i organitzacions empresarials han signat el nou pacte local per l'ocupació i el desenvolupament econòmic. El document marca les línies estratègiques per impulsar l'ocupació de qualitat i la competitivitat local durant els pròxims 4 anys. Les famílies dels alumnes de l'escola Montessori al barri de la Torrassa respiren tranquil·les després que fa unes setmanes una actuació policial va permetre clausurar un narcolocal que hi havia a prop del centre. Asseguren que han recuperat la sensació de seguretat. El Centre d'Estudis Jaume Balmes rep un premi FPCAT a les bones pràctiques de formació professional. Amb més de 3.600 alumnes, el centre de Bellvitge s'ha consolidat com un agent a la integració de l'FP a Catalunya. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.